És possible que ara mateix ens estigueu escoltant des d'una estació de tren i que us hàgiu passat una part o tota la tarda mirant un panell informatiu. Des de les 4, que la línia ferroviària d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid ha quedat aturada per un problema tècnic a Guadalajara. Fa una estona que, sortosament, la circulació ha començat a normalitzar-se. Ara us explicarem com està la situació. En la guerra de Gaza, demà s'hauria d'obrir el pas de Rafah perquè entri finalment ajuda humanitària des d'Egipte. Només està previst que s'hi deixin entrar 20 camions, quan l'ONU estima que n'haurien de ser molts més. A la zona, els nostres enviats especials han pogut parlar amb veterans de l'exèrcit israelià que aposten per la pau i que admeten que la seva feina per promoure-la ha de lluitar contra el sentiment que domina ara mateix la població.
I fear that sadly enough the majority.
Em temo que malauradament la majoria de la meva societat actual està tapant les ferides que tenim al cor amb ràbia i desig de venjança.
Catalunya nit.
Aquest dijous, l'Àlex Gorin ens portarà precisament una selecció de pel·lícules localitzades al Pròxim Orient amb conflictes personals que es barregen amb el conflicte general. Perquè què passa, per exemple, quan un home israelià s'enamora d'un altre de palestí i han d'afrontar no només odis heretats, sinó també la visió de les seves societats sobre la seva sexualitat. De la vida en parlarem també amb una cantant, la nord-americana Sophie Oster. Actua a Catalunya i li preguntarem sobre com és ser filla d'un escriptor tan conegut com Paul Oster. I també li preguntarem sobre com afronta una etapa vital per la qual hi passem tots, rics i pobres, la malaltia. En aquest cas, la del seu pare.
Crec que quan estàs malalt no vols amagar-te. No vols estar sol, perquè en realitat els bons desitjos, el suport, són com una mena de curació. És tot molt misteriós, però pot ajudar a la gent a millorar. Però dia a dia.
Serious? Again, day by day, you know.
Són les 10 i 3 minuts. Benvinguts i benvingudes a casa vostra.
Catalunya nit. Amb Sergi Molero i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Com us dèiem, fa una hora s'ha reprès la circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Havia quedat tallada durant més de 5 hores per la caiguda d'una catenària a Guadalajara que ha afectat els trens d'alta velocitat de totes les operadores. Ara mateix hi ha retards dels trens que no han pogut sortir i Renfe ha confirmat fa pocs minuts que s'han cancel·lat els AVEs que estaven previstos per a més tard. Al vestíbul de l'estació de Sants s'hi han acumulat fins a mig miler de passatgers. I ara hi anem en directe, saludem allà el nostre company Ignasi Abad. Ignasi, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs la situació és de caos i indignació una mica aquí a l'estació de Sants, amb tots aquests passatgers, aquests centenars de passatgers que encara queden en aquests moments, poc després de les 10 de la nit, esperant a veure si el seu tren surt o no. 5 hores després d'aquesta incidència que ha tingut aturada tota la circulació de trens entre Barcelona i Madrid, continuen havent-hi doncs, almenys 200-250 persones i algunes escenes d'indignació amb escrit de fora a fora davant de les guixetes de Renfe en aquests moments. Hi ha hagut almenys 10 trens afectats de la companyia Irio en els dos sentits. Que sapiguem, a partir de les 5 de la tarda no n'ha sortit cap. Des de quarts de 5 sí que n'han sortit d'Aves i de Wigos, programats entre les 5 i les 7, però a partir de les 9 del vespre, ja doncs, a partir de les de quarts de 8 del vespre, pràcticament ja no n'han sortit més. Molts passatgers avaluaven si fan nit aquí o es busquen una alternativa.
Tampoc no sabem si surten avui, surten demà, si no surten, has de canviar bitllet.
Què et planteges llavors?
Doncs a dormir a casa d'algú que visqui aquí, d'algun amic, anar a casa dels meus pares a Tarragona.
Pues teníamos que salir a las 9 y no sabemos cuándo vamos a salir. Nos dan la opción de cambiarlo, pero para mañana.
Para mañana a la 1.
¿Qué hacemos aquí hasta ahora ni el día?
L'oficina d'Irio treu fum per les reclamacions dels passatgers que no han pogut sortir. A la finestreta de Renfe també hi ha una cua llarga ofereixent devolució, retornar els diners o canviar-los per un altre tren, però a partir de la 1 del migdia de demà, per tant, no ofereixen ni tan sols doncs, intentar poder fer nit aquí. Això és una cosa reservada més per les companyies aèries i no per les ferroviàries.
Gràcies, Ignasi. Com hem vist i sentit, hi ha gent que ha hagut d'anar buscant solucions durant la tarda. I aquesta situació, òbviament, no ha afectat només Barcelona. A l'estació de trens de Lleida Pirineus, per exemple, una trentena de passatgers s'esperaven aquest vespre al vestíbul, on ja acumulaven hores de retard. Ho ha vist el nostre company Pere Joan Álvarez.
Els passatgers estaven resignats. Uns anaven cap a Madrid i altres cap a Barcelona, i tots estaven pendents dels panells informatius. Sentim el que ens deien alguns d'ells.
Voy a Barcelona, que no sabemos nada, que bueno, habrá retraso, pero no sabemos cuándo, cuánto tiempo tengo que esperar. Bueno, dicen que por tema del temporal tendrán que ir viendo y ya nos informarán.
A Madrid, porta tocha.
A Madrid, porta un parell d'hores de retras.
Hi ha hagut viatgers que han acumulat 2 i 3 hores de retard amb la incertesa de no saber quan podrien viatjar.
Gaza continua esperant l'arribada d'ajuda humanitària. Els combois carregats de material de supervivència segueixen fent cua al pas de Rafah a l'espera que s'activi l'acord entre Israel, els Estats Units i Egipte. Ha de ser en principi aquest divendres. Això ha de permetre obrir un corredor humanitari. Saludem a aquesta hora els nostres enviats especials a Jerusalem. Són Martí Cuní, Maria Alba Gilabert. Maria Alba, bona nit.
Bona nit.
Primer de tot, et volem preguntar, les autoritats egípcies ja han reparat, és necessari, la carretera d'accés, però no concreten el moment exacte quan s'ha d'obrir aquest pas fronterer.
Exacte. A nivell logístic tot és a punt, però qui té la clau per obrir la porta és Israel. I Israel, de moment, continua bombardejant a Franja, tant la zona nord com la sud, la que limita amb Egipte, on va demanar precisament que es refugiessin els civils. Per cert, que en total han mort avui una vintena de persones, entre elles els membres d'una família que vivia en aquesta suposada zona segura, a més d'alguns dels càrrecs de Hamas, un dels quals era precisament el cap de seguretat de Gaza. Des de Gaza han respost durant tot el dia llançant coets contra la principal ciutat del sud d'Israel, Beersheba, i Yaron Finkelman, l'oficial a càrrec del comandament sud israelià, ens assegurava que la guerra serà llarga.
Els hem aturat, els hem frenat, els estem atacant durament. Ara les nostres maniobres estan portant la guerra al seu territori. Els derrotarem al seu propi terreny. Serà difícil, serà llarg, serà intens.
Un terreny que inclou Cisjordània. Avui, un menor i 6 adults han mort també allà, en aquells territoris palestins, al camp de refugiats de Nur Shams, durant una operació en què s'ha fet servir un dron israelià contra suposades posicions terroristes. Al mateix camp hi ha hagut xocs armats i 10 de detinguts. I tampoc millora la situació a la frontera amb el Líban. Des d'una banda i des de l'altra s'han llançat avui 10 de projectils que, en el cas d'Israel i segons fonts militars, només han fet danys materials en alguns habitatges.
Aquest clima de confrontació també s'ha estès entre l'opinió pública i la població civil, però als dos bàndols hi ha ciutadans que aposten per trobar una solució pacífica al conflicte. Maria Alba, tu has pogut parlar amb alguns d'ells. Què t'han explicat?
Doncs mira, concretament hem parlat amb un membre de l'organització no governamental Breaking the Silence, que la formen veterans de les forces de defensa, és a dir, antics soldats. I en Yehuda Saúl, que és amb el que ens hem entrevistat, ens ha explicat diverses coses, entre elles aquesta.
Els hem aturat, els hem frenat, els estem atacant durament. Ara les nostres
Especialment quan ens bull la sang, com en aquests dies, ens cal distingir entre el que està bé i el que està malament. I hem de saber que atacar civils és inacceptable. Tant se val en nom de qui o per què.
Les persones que, com aquest antic soldat, discrepen de l'actuació del govern israelià i de l'exèrcit a la Franja de Gaza són sovint acusades d'antipatriotes. Yehuda ens explicava també que l'extrema dreta té equips de vigilants que localitzen i ataquen els que qüestionen el discurs oficial. Israel Frey, per exemple, és un periodista jueu, ortodox, que va pregar públicament pels palestins morts a Gaza i que ha hagut de fugir de casa seva a Tel Aviv i amagar-se.
Els activistes pro-drets humans estan amenaçats, els ataquen. Gent de la dreta publica les seves dades a les xarxes, fins i tot l'adreça on viuen, perquè els puguin trobar i atacar. Alguns han enviat les seves famílies ben lluny i també s'han hagut d'amagar.
També s'amaguen els palestins no israelians, que són a Israel, on tenen la feina. Si surten al carrer, poden ser enviats a Cisjordània o a la presó, i en cap dels dos casos podran guanyar-se el sou.
Maria Alba Gilabert, Martí Cuní, gràcies per la vostra feina des de Jerusalem. Bona nit.
Bona nit.
I al voltant d'això continua també la batalla diplomàtica al voltant d'aquest conflicte. Els líders d'Egipte i de Jordània s'han reunit avui i han fet front comú contra l'expulsió forçosa dels palestins i a favor de la fi de la guerra a Gaza. Xavier Vilà.
Sí, en una trobada al Caire han subratllat que el conflicte en cap cas pot derivar en una liquidació ètnica amb milers de palestins de la franja refugiats a Egipte i amb els que viuen a Cisjordània desplaçats cap a Jordània. De fet, aquest país veí ja compta amb més de 2 milions de refugiats palestins, segons Nacions Unides. Aquest dissabte, Egipte acollirà una cimera internacional per tractar la guerra entre Israel i Hamas. El president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ja ha confirmat que hi participarà.
També ha estat al Caire el secretari general de l'ONU, que ha tornat a reclamar un alto el foc immediat a Gaza. Antonio Guterres també ha fet peticions als dos bàndols.
Davant d'aquesta catàstrofe humanitària, faig una crida per aconseguir dues accions humanitàries immediates. A Hamas perquè alliberi els hostatges immediatament i incondicionalment, i a Israel perquè accepti ja l'accés sense restriccions d'ajuda humanitària per respondre a les necessitats més bàsiques del poble de Gaza.
I en paral·lel, el primer ministre britànic Rishi Sunak s'ha reunit a Tel Aviv amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i li ha mostrat el ple suport del Regne Unit en l'hora fosca que viu la regió. Adrià Tardi.
Una expressió hora fosca que Netanyahu ha fet servir amb tota la intenció perquè fa referència a una frase cèlebre de Winston Churchill durant la Segona Guerra Mundial.
Fa 80 anys, primer ministre, el món civilitzat va estar al vostre costat durant la vostra hora més fosca. Aquesta és la nostra hora més fosca. És l'hora més fosca del món i per això valoro el vostre suport i el fet que siguem aquí. Hem de guanyar plegats.
Sunak ha contestat a Netanyahu que sí, que li donarà suport en tot.
I mentrestant, a Estrasburg, el Parlament Europeu ha aprovat una resolució que reconeix el dret d'Israel a defensar-se sempre que compleixi la llei internacional. El text reclama una pausa humanitària en les hostilitats, però no hi ha hagut prou consens per incloure-hi la petició d'un alto el foc, com pretenia una part de l'esquerra. La crisi sacseja el debat polític també a França, fins a l'extrem que avui el president Macron, interpel·lat a peu de carrer per un grapat d'estudiants, ha alertat del perill de divisió interna que pot patir el país segons com es gestioni la situació. Macron ho ha dit en un context altament volàtil, atiat per una qüestió i una persona, el ministre de l'Interior, que aquesta setmana ha acusat el futbolista d'origen algerià Karim Benzema de tenir un vincle notori amb els Germans Musulmans, un grup islamista considerat organització terrorista a l'Aràbia Saudita, on Benzema precisament juga ara. Una piulada del futbolista en suport a la població de Gaza va desfermar tota la polèmica que ha escalat coincidint amb la decisió del Consell d'Estat de permetre als delegats del govern prohibir manifestacions en suport dels palestins. Anem a París, allà hi ha Isabel Galí. Isabel, malgrat la prohibició, manifestants pro-palestins han pogut protestar avui a la capital francesa, oi?
Els parisencs que volien donar suport als palestins de Gaza finalment sí s'han pogut manifestar, i això que la prefectura de París inicialment no els havia autoritzat a reunir-se a la plaça de la República no s'ha sentit compel·lida pel dictamen d'ahir del Consell d'Estat. Ha estat un tribunal administratiu que ha aixecat la prohibició quan ja estaven a punt de ser expulsats de la plaça de la República i s'han pogut manifestar durant una hora. Una mostra més de les reticències que té l'estat francès, el govern francès, amb l'expressió de qualsevol missatge contrari a Israel. I en aquest sentit és significatiu com se n'ha justificat explicat el mateix president Macron avui en una trobada amb estudiants. Ells li han preguntat que per què la gent no es pot manifestar a favor de Palestina, que la llibertat d'expressió està en l'essència del país, i el president els ha respost que aquestes manifestacions divideixen més que uneixen.
Però dins hi ha empaltats elements hiperradicals que pretenen cremar banderes israelianes per defensar Hamas. Volem veure això ara? Crec que més aviat volem reagrupar-nos, volem tenir una veu que defensi la pau i el cessament d'hostilitats, la lluita contra el terrorisme, i és que el respecte a les poblacions civils és molt més efectiu que esquinçar-nos mútuament.
L'altre capítol d'aquesta dificultat d'encabir missatges a favor dels palestins és el de Karim Benzema. El jugador de la selecció nacional francesa va fer un tuit fa uns dies criticant els bombardejos a Gaza. I ahir, sense que ningú li preguntés i sense portar cap prova, el ministre de l'Interior el va vincular als Germans Musulmans, una organització que no està prohibida però sí que és vista com extremista. No només el ministre d'Armanan s'ha deixat anar d'aquesta manera, també una senadora de la dreta ha arribat a demanar que se l'expulsi del país, com si això es pogués fer en algú nascut a França. A través del seu advocat, l'Internacional de França, que ara juga a l'Aràbia Saudita, ha dit que demandarà al ministre per injúries públiques perquè les acusacions són falses.
La situació a la zona és certament volàtil. Aquest dijous al vespre, un vaixell militar dels Estats Units ha batut diversos míssils i drons al Mar Roig, a prop del Iemen. El Pentàgon diu que els projectils han estat disparats des d'aquest país i que no pot assegurar cap a on anaven dirigits, però considera que potencialment volien impactar contra objectius israelians.
Catalunya Nit.
Catalunya Ràdio.
Passen dos minuts d'un quart d'onze. En política domèstica, Pere Aragonès, el president de la Generalitat, ha anat avui al Senat espanyol per refermar que el full de ruta de l'independentisme passa per l'amnistia i també el referèndum d'autodeterminació.
L'amnistia no és un punt i final. Ha de ser el punt de partida. El punt de partida d'un camí que té un destí. Que la ciutadania de Catalunya voti en un referèndum sobre el seu futur polític. Que voti sobre la independència.
Ho ha deixat dir davant l'auditori més refractari que es podia trobar, tots els presidents autonòmics del Partit Popular. El president català ha parlat i se n'ha anat per no haver de sentir les rèpliques dels barons territorials populars, de l'estil de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
¿Qué será lo siguiente? La independencia, la imposición de un régimen totalitario que niegue sus derechos constitucionales a los catalanes que no sean de los suyos, la reclamación de lo que llaman los países catalanes...
La demoscòpia política també ha tret el nas aquest dijous perquè hem tingut l'últim dibuix del CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió, sobre com es relacionen generacionalment els catalans amb la política. I aquestes són les claus que n'ha tret el Martí Ferrero.
Catalunya continua sent majoritàriament de centre-esquerra, però el 8% dels més joves, l'anomenada generació Z, els compresos entre els 16 i els 26 anys, s'autoubica en posicions d'extrema dreta. Un repunt, però, que no és atribuïble a cap decantament cap a l'extrema dreta política. I és que el desinterès per la política entre aquesta franja d'edat registra els nivells més alts. I perquè Vox apareix invariablement com el partit que provoca més antipatia en totes les franges generacionals. Les posicions dels més joves en matèria de desafecció política i a l'hora de posicionar-se sobre la independència s'acosten més a les dels més grans que a les generacions intermèdies. Són les franges que manifesten més desinterès i on el sentiment independentista és més baix.
I atenció, perquè aquest ha estat també un dels sons d'aquest dia. I és que han tornat les accions de pagesos francesos contra la importació de productes d'aquí. La mobilització de viticultors francesos al Voló, la Catalunya Nord, ha destrossat centenars de caixes de cava i ha buidat milers de litres de vi de dos camions contra el que consideren una competència deslleial. Els transportistes afectats exigeixen mesures contra l'atac i bloqueja els seus productes. Girona, Maria Rovira.
Uns 500 manifestants que reclamaven millores pel sector vinícola han bloquejat durant
durant hores l'autopista 9 al Voló, on han llançat centenars de caixes de cava d'un camió que venia de l'autopista AP7. També han aturat i buidat un altre camió que transportava 28.000 litres de vi rosat. I a més han destrossat centenars de caixes de tomates provinents de l'estat espanyol. Tot plegat en protesta pel que consideren competència deslleial del vi i el cava o el xampany espanyol respecte del francès. El sector reclamava també reunir-se amb el prefecte dels Pirineus Orientals, Thierry Bonnier, sota l'amenaça de mantenir la protesta fins que els atengués. Finalment, el prefecte els ha rebut i li han pogut exposar les reivindicacions en el que consideren una crisi històrica pel sector. El bloqueig de l'autopista A9 ha afectat la circulació a l'AP7 des de la Jonquera.
I atenció especial al que us explicarem ara, perquè l'Organització de Consumidors i Usuaris denuncia diversos fabricants de cotxes per haver-se posat d'acord per evitar la competència entre ells. L'OCU ha formalitzat les demandes col·lectives i demana que els compradors recuperin els diners de més que van pagar. I això necessita detalls que li preguntarem al Rafael de Ribon. Rafael, bona nit.
Bona nit, Sergi.
De quants afectats estem parlant?
Doncs, segons l'OCU, de 4 milions de persones que van comprar el seu cotxe a Espanya entre l'any 2006 i el 2013. Segons els seus càlculs, la falta de competència va encarir els vehicles un 10%. Ara demanen que puguin recuperar el sobrepreu que van pagar més els interessos.
I de quant de xifres estem parlant?
Doncs, segons el moment en què van comprar el cotxe, l'OCU assegura que se'ls ha de tornar entre el 14 i el 17,5% del preu del vehicle. Aquí cada un pot fer els seus comptes. De mitjana, diu també l'Organització de Consumidors Usuaris, poden ser 3.500 euros.
Però abans de que ningú sigui massa optimista, la demanda té opcions de prosperar, Rafael?
La base de la reclamació són les sancions imposades per la Comissió del Mercat de la Competència, que ja el 2017 va considerar provat que fabricants i distribuïdors van cometre una infracció quan van compartir informació confidencial de manera continuada.
I ens queda una dada, en aquest cas uns noms, que són molt importants. De quines marques en concret estem parlant?
Doncs mira, les tres primeres demandes van contra Seat, Porsche, Volkswagen, Audi i Skoda, per tant, tot el grup Volkswagen. També contra Hyundai, Chevrolet, Nissan, Mercedes, Toyota, Lexus, Honda i Volvo.
Són un munt, eh?
Sí, a més, l'OCU ha anunciat que aviat presentarà noves demandes que en aquest cas afectaran a Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Jeep, Dodge, Ford, Mitsubishi, BMW, Kia i Mazda. Les demandes es reparteixen entre diferents jutjats de Barcelona i Madrid i n'hi haurà una d'específica que es presentarà a Valladolid contra Renault.
Doncs veurem com evoluciona la qüestió. Rafael, gràcies i bona nit.
Bona nit.
Catalunya nit.
I aquest dijous, que es va acabant, ens deixa una altra informació. La consellera d'Educació, Anna Simó, ha confirmat que la figura del coordinador que ha de lluitar contra l'assetjament escolar tindrà, finalment, una retribució econòmica. Això després que el departament expliqués als centres escolars que no hi havia pressupost al darrere i que, per tant, de moment no els podria pagar. Maria Costa, així el departament ha acabat fent marxa enrere, oi?
Sí, la figura de coeducació, convivència i benestar emocional, que es coneix com a COCOBE, era la gran novetat d'aquest curs. Té la funció, d'una banda, de preservar un bon clima a les escoles i instituts i alhora lluitar contra l'assetjament escolar. Una funció que recordem que assumirà un professor del mateix centre. La consellera ha confirmat en una entrevista al Catalunya Migdia que el coordinador cobrarà una retribució i ho farà ja aquest mateix curs.
Es va decidir que per raons pressupostàries no es pagaria fins al curs 24-25 perquè que no va venir en finançament. Però he pres la decisió que això no pot ser així, que aquest curs mateix ha d'haver-hi aquest complement perquè seria l'únic coordinador que n'hi ha diversos en diversos temes que no tindria la retribució que hi ha, de, en aquest cas, doncs, per coordinador COCOBE.
Sobre la prohibició dels telèfons mòbils a les aules, Simó assegura que més de la meitat dels centres a Catalunya encara no ho han regulat. La consellera insisteix que aquesta qüestió es debatrà amb tota la comunitat educativa i que serà el desembre quan faran públic el seu posicionament.
I en el camí cap a 11:15 també us volem explicar que els 16 ultres neonazis del grup Combat 18, desarticulat aquest dimarts, plantejaven atacs contra mesquites, la comunitat jueva i el moviment antifeixista. Ho han confirmat els Mossos d'Esquadra després que la jutgessa els hagi deixat en llibertat provisional. Oriol Pujadó.
El grup s'ha desarticulat en una fase inicial de la seva creació, quan no hi havia un perill real per als ciutadans, però tot i això els Mossos alerten que el nivell d'amenaça és elevat a casa nostra. David Sánchez, sotscap de la Comissaria General d'Informació.
Interpretem que és un clar indicador que l'amenaça a la seguretat que suposa l'ultradreta, i en aquest cas l'extremisme violent de motivació ètnica i racial, doncs és vigent. Els extremismes violents d'aquesta matriu tenen una especial significació pel que fa a l'amenaça a la seguretat de Catalunya.
L'objectiu era tenir una estructura jeràrquica i organitzaven reunions per captar nous militants. També volien crear un projecte neonazi a Espanya.
Mentrestant, investiguen la mort d'un bioquímic que tenia mostres no autoritzades en un laboratori de la Universitat de Barcelona.
Hauria treballat amb mostres d'una malaltia mortal i transmissible en un laboratori no adequat per manipular aquest material. El director Diribell, centre al qual l'investigador estava vinculat, ha dit a Catalunya Informació que no sabien res d'aquestes investigacions i que el laboratori es va tancar. És Gabriel Capellà.
Es va tancar immediatament aquell laboratori, es va descontaminar, hi ha un procediment senzill, però s'ha de fer ben fet, i després aquestes mostres que eren potencialment sospitoses es van traslladar més després de la seva identificació a una instal·lació d'alta seguretat.
I a les Terres de l'Ebre, les penyes taurines, els ajuntaments i també els consells comarcals han fet pinya avui en defensa dels correbous. Sentim els seus arguments. La ràpida Jordi Barranca.
Tots a la una en contra de la proposició que la CUP i els comuns han portat al Parlament, que es votarà dimecres i que vol acabar amb els correbous a les Terres de l'Ebre. Santi Albiol és el president de les penyes taurines.
Ens dirigim directament als grups parlamentaris d'Esquerra Republicana de Catalunya, del Partit Socialista de Catalunya i de Junts, però també als grups de Ciutadans, perquè facin un exercici de sentit comú.
Els alcaldes i dirigents locals presents a l'acte del PSC Esquerra i Junts han demanat als seus partits que respectin la llei vigent des del 2010, que asseguren s'està complint.
Afegim això també, que treballar 4 dies a la setmana millora el benestar i redueix la contaminació, però perjudica, ens diuen, el comerç local.
Si més no, aquesta és la conclusió de la primera prova pilot de la setmana laboral de 4 dies que es va fer a la primavera a València. Durant un mes, l'Ajuntament va encastar més de 2.000 persones i, en general, els resultats són positius. Joan Sanchís, assessor d'aquest experiment.
Menys estrès, un 64% més d'hores de son, el 18% de la població que participava en l'experiment afirmava que tenia una millor salut general durant aquests dies, la gent ha dedicat més temps a anar amb els amics, a cuidar els fills, a fer activitats d'oci en general.
Entre les contrapartides, la prova pilot conclou que el comerç va facturar menys i que s'ha consumit més alcohol i s'ha fumat més.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Tria la teva ruta d'inversió en companyia d'experts. Descobreix la gestió delegada de fons de CaixaBank, la gamma Master amb l'expertís de gestores internacionals i la gamma Smart amb gestió automatitzada. I, a més, la gamma Sub, de gestió delegada de valors. Inverteix en companyia d'experts. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Consulta les condicions d'accés a caixabank.cat. Inversió subjecte a fluctuacions de mercat.
Que gran està l'Andreu!
Aquest any ja comença la universitat.
Com passa el temps!
Per cert, què farem amb la casa dels pares?
El millor és que la lloguem. Podem trucar al Lloguer Segur, que ens garanteixen el cobrament de la renda sempre.
Lloguer Segur. Més de 21.000 propietaris satisfets ahir, avui i sempre. Lloguer Segur.
Del 19 al 21 d'octubre torna la Catosfera a Girona.
Hi trobaràs les iniciatives més innovadores de l'espai digital català.
Intel·ligència artificial, podcast en directe, programari lliure, tendències digitals...
19, 20 i 21 d'octubre a Girona. L'entrada és gratuïta.
Inscriu-t'hi a catosfera.cat.
A l'octubre, el 9-9 celebra el mes del digital. Fes-te subscriptor a l'edició digital a meitat de preu per només 49,95 €. Aprofita el descompte del mes del digital i tingues a l'abast tota la informació del 9-9. Truca al 93-889-4949 o entra al 99.cat/subscriure.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
La sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan. És la mòbil magnífica anella, que en pausa i en mida, valenta, oscil·lant. de Visions i Cants, de Joan Maragall. Cicle El meu clàssic 2024.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit.
Catalunya Ràdio.
Palau de la Música ha inaugurat aquesta temporada, l'actual, avui, aquest vespre, amb una interpretació poc habitual del Rèquiem de Mozart. La formació Pigmalion, dirigida per Rafael Pichon, ha alternat els moviments de la missa de difunts amb altres peces del compositor austríac, Barcelona Marc Ruiz.
Després del cop d'efecte d'arrencar amb una veu blanca des del pis de dalt, han començat una hora i mitja d'emocions fortes. De bon principi, Rafael Pichon ha deixat clar que el protagonista de la nit eren les veus. Les que et farien posar la pell de gallina en un viatge trepidant a llom d'una petita orquestra amb instruments d'època i un volum més humà. El treball coral corprèn i els quatre solistes impecables impressionen. Arriben els fragments més enèrgics del Rèquiem i el cor demostra la seva potència. Transmet una força intensa al Dies Irae, interpretat amb rítmica i velocitat, com cal, de forma apassionada, igual que amb Rex Tremende, on sembla que s'hagi obert el cel. Energia que contrasta amb la delicadesa dels solistes o els paisatges acolorits que dibuixen els contrapunts. Pichon ha fet el fragment més cèlebre, Lacrimosa, pràcticament limitant-se al que va deixar escrit Mozart durant els primers compassos, cedint el protagonisme absolut a la veu i donant força als arranjaments en els compassos posteriors. Les veus han transportat el públic a un altre lloc, com si estigués elevat per un cor d'àngels, terribles i poderosos en el seu judici, i dolços i majestuosos quan convé.
I més música. Nothing you can sing that can't be sung. Perquè a ritme d'All You Need Is Love dels Beatles, la sala Villarroel ha estrenat l'obra Love, Love, Love de Mike Bartlett. Una història sobre tots els ideals perduts quan encara hi havia qui creia en la revolució. Està dirigida per Julio Manrique. Enfronta pares i fills que retreuen quina generació hi ha sortit perdent més de les dues. Barcelona, Marta Vives.
Mike Bartlett va escriure aquesta obra en plena era del desencant. El 2011 havia esclatat la crisi financera i els joves més ben preparats van prendre consciència que mai gaudirien dels privilegis dels seus pares. Aquest xoc generacional entre uns i altres és el fil conductor de l'obra Love, 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 una obra àcida i molt càustica que parla del desencís, del pas del temps, de com la vida i les hipoteques, les factures i els fills acaben carregant-se els somnis i la revolució promesa. Què se n'ha fet d'aquella generació dels 60 que pensaven que l'amor, com diuen els Beatles, era l'única cosa que podia salvar-ho tot? Dues mirades enfrontades per promeses no complertes. Un debat que intenta trobar els punts en comú entre dos extrems que potser no estan tan lluny del que sembla. Un muntatge on boomers i millennials poden anar plegats i buscar la reconciliació, almenys el que dura la cançó.
Fins ara us hem explicat diverses notícies, però, com ens passa cada dia, no ens hi caben totes. Què no ens ha capigut avui, Marta Cristià?
Doncs que la policia de Varsovia ha detingut un home que s'ha fet passar per un maniquí per robar en una joieria. Va passar en un centre comercial. El lladre, de 22 anys, es va colar en un aparador fent-se passar per un maniquí, per esperar així a poder robar tranquil·lament quan tothom marxés. Hi ha imatges d'ell immòbil, amb una bossa a les mans, fent això, fent-se passar per un maniquí. Si teniu un moment, busqueu-les perquè riureu, són a les xarxes. Però el pla no li va sortir bé i quan després de passar per diverses botigues, al sortir de l'aparador, clar, va arribar a la joieria, els guardes de seguretat el van veure, van trucar a la policia i ara està detingut.
Déu-n'hi-do, la policia polonesa també va actuar al seu servei, sempre en aquest cas. I arran de l'anunci d'un nou llibre inèdit de Gabriel García Márquez, avui en David Guzmán reflexiona sobre la voluntat.
Ha estat un dels anuncis estrella de l'inici d'aquesta fira a Frankfurt. Random House publicarà l'any que ve una novel·la inèdita de García Márquez amb el títol de En agosto nos vemos. Jo confesso que el meu interès per les novel·les pòstumes és directament proporcional al grau d'intervenció de qui la va escriure. És un debat ple d'espines que es pot resumir amb la pregunta qui decideix el que es publica. En aquest cas, la família ha dit que l'obra té molts mèrits per ser editada, però val la pena recordar que mentre treballava en aquest text, García Márquez lluitava contra una demència i, de fet, ell mateix va decidir que no es publiqués. I això em recorda que Vladimir Nabokov va demanar a la seva dona abans de morir que cremés les fitxes de la novel·la que estava escrivint. No ho va fer. I l'any 2009, el seu fill, Dmitri Nabokov, va publicar en forma de llibre un conjunt inacabat indigne del perfeccionisme del seu pare. Podríem ampliar la llista amb Roberto Bolaño. Després de la mort de Bolaño es van arribar a publicar 11 inèdits amb algun Truman Capote, amb Salinger, Neruda i Suma i Segueix. Fins i tot Susan Sontag va demanar explícitament que no es publiquessin els seus dietaris i el seu fill, com el de Nabokov, la va desobeir. Respectar l'última voluntat d'un creador no sembla una qüestió que preocupi a determinades famílies i agències literàries. Per si de cas no oblidem mai el consell de l'escriptor Abelardo Castillo: no publiquis totes les tonteries que et passin pel cap. D'això ja se n'ocuparan els teus hereus.
I com cada setmana, cada dijous al Catalunya Nit, mirem un tema d'actualitat amb els ulls del cinema, perquè sovint el cinema ens ajuda a entendre qüestions d'actualitat, fins i tot a entendre que no entenem certes coses que passen al món. I ho fem, com sempre, amb l'Àlex Gorina. Àlex, bon
dia. Com m'ha agradat aquesta presentació, Sergi Molero. Moltes gràcies.
Hi ha coses, sobretot aquests dies, que costen de pair. Però què ens vols explicar avui a través dels teus ulls i els ulls del cinema?
Inevitablement havíem d'anar a parar el conflicte Hamas-Israel d'aquests últims dies, però jo no volia fer pel·lícules sobre els enfrontaments directes en moments de la història dels dos territoris, o dels dos territoris en un, sinó precisament explica pel·lícules que han superat una mica aquest conflicte i han intentat mostrar una altra cara de la moneda a través de les relacions entre personatges, uns palestins i altres jueus. Per tant, us he portat tres pel·lícules de les que estic enamorat i que m'agraden moltíssim i que crec que és les que convé recuperar en aquest moment.
Com per exemple, Àlex.
Omar. Omar és una pel·lícula, era una pel·lícula de Hani Abu Assad, palestí, holandès, perquè evidentment són pel·lícules que s'han de produir gairebé fora perquè no hi ha indústria cinematogràfica. En aquest cas, una pel·lícula que s'aixoplugava sota la bandera de país ocupat de Palestina. Aquesta era la definició, que va arribar a la final de l'Òscar, el millor film de parla no anglesa, la segona vegada que arribava una pel·lícula produïda pels palestins. La primera va ser Paradise Now. Era una pel·lícula d'un director amb unes idees molt clares sobre els conflictes i que sempre diu el mateix, diu: tot es redueix en una cosa, diu el director de la pel·lícula, que els jueus i els palestins, tots dos tenim molt clara la idea de que aquesta és la nostra terra. Doncs compartim-la o repartim-la, però no com ho estem vivint en aquests moments. Era el conflicte d'un jove lluitador, molt jove, que viu amb el mur davant de casa d'ell, que el salta contínuament per anar a l'altra banda, per arribar a poder visitar la seva nòvia, que està treballant a Tel Aviv. I a partir d'aquí, les circumstàncies el porten amb uns amics a convertir-se en guerriller. En guerriller que s'ha d'enfrontar també a la gent que ell estima, que ha conegut a l'altra banda. Jo crec que tot això es redueix al final en allò típic de quantes generacions d'esforç per intentar superar els conflictes de fa dècades s'estan perdent aquests dies, on les ferides trigaran dècades i dècades i dècades a ser sanades. Homar, per tant, és aquesta primera pel·lícula que podeu trobar a Netflix. La segona és Afuera en l'oscuritat.
Zekir Mohamed Nagrush.
Aquesta és una coproducció entre Israel, entre Estats Units i entre Alemanya. És una pel·lícula dirigida per un jueu, Michael Mayer. És una pel·lícula del 2012. És una pel·lícula que afegeix els problemes polítics, els problemes de la inacceptabilitat sexual de tant els jueus com els palestins. Si, com en aquesta pel·lícula, un noi palestí s'enamora d'un noi jueu que es troben en un punt determinat de la frontera i que tenen la possibilitat de relacionar-se i enamorar-se l'un de l'altre, no és només el problema de la raça o el problema de la societat en què vius o de la política que representes, sinó, a més, de com són encara dues societats molt atreçades en l'acceptació, precisament, de la diferència sexual.
I com els contextos afegeixen encara altres murs que s'han de saltar.
Efectivament, aquesta és una pel·lícula que a mi m'importa moltíssim, que em sembla molt valenta i que no sé si la podeu trobar a plataformes, però us recordo que es diu Afuera en l'oscuritat, busqueu. I la tercera, que sí que està a Netflix, és potser la millor de totes, es diu La bombolla. És una pel·lícula d'Ethan Fox, és la més antiga de totes, és del 2006. És un cineasta nascut a Nova York, però ja ha emigrat al kibbutz a Israel quan tenia 2 anys. És un realitzador especialitzat absolutament en lluitar pels drets homosexuals a Israel en aquests moments. Les seves pel·lícules han fet història. Una d'elles, After, va ser la primera pel·lícula que va ensenyar soldats jueus amb relacions sexuals entre ells. Cosa que va ser un escàndol monumental en el seu país i que va superar després en Caminar sobre les aigües i altres pel·lícules fins a arribar a aquesta escrita per Martin Sherman, que és l'autor de Bent, una pel·lícula ambientada en Tel Aviv, una mica la ciutat lliure del país, on les relacions entre palestins i jueus, encara que mig amagades, es produeixen amb més naturalitat quan les circumstàncies ho permeten, i això permet que un soldat israelí i un jove palestí no només es coneguin, sinó que puguin viure envoltats de jueus amics la seva amistat, fins que arriba un moment que, evidentment, tot se'n va a la merda, i perdoneu per l'expressió, perquè les circumstàncies no ho poden permetre de cap de les maneres. Ja han de veure un enemic on no hi havia més que un enemic.
Clar, Àlex, no? I el cinema fa possible allò que els extremistes no volen veure, que dues persones amb posicions diferents puguin tenir contacte i puguin establir vies de comunicació d'alguna manera, oi?
Això em permet ara també afegir, com a punt final d'aquest espai d'avui, el fet que un director espanyol, Eloy de la Iglesia, ja va morir fa molts anys, molt provocador, va lluitar anys i anys i anys per fer una pel·lícula que s'havia de titular Galopa y corta el viento. Aquesta pel·lícula havia d'explicar la història d'amor homosexual entre una terra i un guàrdia civil. Imagineu-vos això en el context dels anys 70. Evidentment, ni la censura ni els governs de qualsevol mena que hi van haver van permetre que existís aquesta pel·lícula que encara avui dia seria problemàtica.
Àlex Gorina, com sempre, moltes gràcies.
A vosaltres per escoltar-me.
I fins la setmana.
نزلوا الطلق يلا منيح يعطيكم العافية
Catalunya Nit.
I ara, des de l'estudi de Catalunya Ràdio, ens transportem cap al so de Nova York. You were the reason why picked all the wrong men, reorganized my drawers, slept on the floor when I was 10, and you were my show and tell, the one I never knew so well, going under and in to my own private hell. Ooh, stick on. Encarnació del so de Nova York, així és com descriuen la cantant Sophie Oster, que diumenge actua a l'Auditori de la Ciutat de Girona dins el Festival Temporada Alta, i que abans tenim la sort que estigui passant pel Catalunya Nit. Sophie Oster, bona nit, good evening, and welcome to the program.
Thank you for having me.
Primer de tot, Sophie, no sé si els nostres oients, i si no ho sabran ara, saben, coneixen que d'aquí poc et convertiràs en mare. I m'agradaria preguntar-te primer de tot com està anant l'embaràs, quines sensacions tens?
Good, I mean, I think, you know...
Bé, bé, vull dir, crec que ja ho sabeu, per nosaltres ha estat una cosa que ha passat molt ràpid. No ha estat una cosa, no sé com dir-ho, un pla que estava flotant. Ha estat sorprenent.
La Sophie té un munt de fans a Catalunya. Les entrades pel concert de diumenge estan pràcticament esgotades, però si algun dels nostres oients no la coneix, direm, per resumir-ho, que la Sophie és actriu, és model, és una cantant, i a més també escriu les seves pròpies cançons, i ha estat premiada. És de Brooklyn i és filla dels escriptors Paul Auster i Siri Hatchbet. Jo suposo que això surt a cada entrevista. No sé si ja arriba un punt, Sophie, que et molesta o t'avorreix.
Thankfully, we're all very close, and
afortunadament, estem molt a prop i ens donem molt suport els uns als altres. Així que no m'importa parlar d'ells, perquè m'agraden tant que està bé. És una part del que sóc jo, de com em vaig criar, de la persona en què m'he convertit. Estic bé amb això.
Al concert de diumenge, Sophie Oster presentarà el seu nou disc, Milk for Ulcers, llet per a úlceres. La llet pot fer que les úlceres empitjorin. Em pregunto si aquest, Sophie, és un disc amarat de tristor, sobretot tenint en compte la mort recent del teu germà i d'una neboda teva de pocs mesos per una sobredosi d'heroïna i fentanil.
The record definitely touches on things that are
El disc definitivament toca coses que són doloroses i tristes, i crec que tota l'experiència d'escriure el disc va ser molt catàrtica. Però no és que t'estigui ressonant el cap amb pessimisme durant tota l'estona. Definitivament hi ha un missatge de perseverança al disc i de superació de coses i de moure's entre obstacles. Tindreu moments de reflexió i moments de potser d'emocionar-se per alguna cosa. Però crec que això us portarà, crec que l'espectacle us portarà emocionalment per tot arreu i definitivament seran cançons optimistes. Serà com un dia a la teva vida en què podràs experimentar mil sentiments diferents.
There will definitely be upbeat songs as well. One day in your life you can experience like 1,000 different feelings. So
parles de sentiments, però durant la pandèmia vam veure com publicaves a les xarxes socials una cançó titulada Goodbye Orange Man, Adeu Home Taronja, contra Donald Trump. Què et va impulsar a fer-ho?
So during the pandemic,
durant la pandèmia, els meus pares van crear un grup amb els seus amics que es deia Escriptors contra Trump. I durant la pandèmia, el meu marit i jo ens vam casar. De fet, tot just abans de la pandèmia. I després van fer una lluna de mel, bàsicament tancats a casa.
A honeymoon shutdown, basically.
But durant aquest temps ens vam mudar i mentre estàvem buscant un lloc nou on viure amb els meus pares continuaven parlant del grup que havien creat, ja saps, el d'Escriptors contra Trump, i intentaven reunir més gent per fer-lo fora del càrrec.
Bé, ja saps que hi ha possibilitats que Donald Trump torni a la Casa Blanca. Què en penses d'això?
He
estat dient en totes les entrevistes que m'han fet que estic realment esperançada que ho faci. Em sembla inconcebible que pugui arribar a aquest moment, però no ho sé. Ho he dit tantes vegades, realment seria devastador si tornés al càrrec.
It would be so devastating if he came back into office.
El teu pare, el conegudíssim escriptor Paul Auster, té càncer. Ho va revelar la teva mare, la també escriptora Siri Hotsbeth, en una publicació molt emocionant a les xarxes socials. Com esteu vivint aquesta etapa de la vida, aquesta etapa de la malaltia?
El que passa amb el càncer és que toca a tanta gent, gairebé tothom amb qui he parlat sap d'algú que en té, que en va tenir i el va superar, o que en va tenir i va morir. És una cosa que, per desgràcia, ens relaciona. Crec que quan estàs malalt, no vols amagar-te. No vols estar sol, perquè en realitat els bons desitjos, el suport, són com una mena de curació. És tot molt misteriós, però pot ajudar a la gent a millorar. Així que definitivament és un repte, però dia a dia.
But it can help people get better, so it's definitely challenging, but again, day by day, you know?
I can sleep with my eyes open, dreaming dreams as big as the ocean.
M'han dit, bé, no m'ho han dit, ho he llegit, que precisament la teva mare et va transmetre la passió per la lectura des de petita. Explica'ns com ho va fer.
My poor mother.
La meva pobra mare.
Yes, we got into this routine.
Sí, que ens vam posar en aquesta rutina, que va durar molt de temps. He de dir que llegim junts cada nit. Tot va començar, òbviament, quan jo era una criatura, i després va continuar i continuar. I crec que això realment em va donar una mena de base per fer-me el meu gust literari, perquè vaig passar molt de pressa dels llibres infantils a la literatura per adults. Així que la meva mare provava nous llibres i mirava si estava preparada per a certes coses. Recordo ser una nena i que amb la meva mare vam intentar llegir El Casalot de Charles Dickens. Va ser absolutament impossible i el vaig haver de llegir a la universitat. Així que no tot va funcionar igual, però altres coses van funcionar molt bé i vaig llegir tot tipus de llibres sota el seu guiatge.
I digue'ns, llavors, què li faràs llegir al teu fill?
I mean, I'm already going to push some dolls.
Li compraré algunes nines al meu pobre fill. Així que hi haurà nines per ell. I alguns llibres molt femenins, però al mateix temps hi haurà coses que crec que agradarien a qualsevol nen.
Sofia, actuaràs a la ciutat de Girona. La coneixes? Com te la imagines, aquesta ciutat?
I don't know what I've seen.
No ho sé, pel que he vist, acabo de buscar algunes fotos, és molt bonica. He sentit que és un lloc preciós. Espero poder passejar una miqueta. Estic emocionada per conèixer un lloc nou.
I el públic d'aquí, t'agrada? El coneixes?
You know, I think there's a really nice
crec que hi ha un diàleg molt agradable entre l'autor i el públic. Sento que hi ha un públic molt receptiu i molt càlid. Sí, sento que és un públic realment compromès, cosa que realment agraeixo, perquè sóc una persona molt tocadora, m'agrada tocar la gent.
Doncs la veritat és que ser una persona que toca molt els altres et deu suposar tot un problema als Estats Units, eh? És força estrany, això, eh?
I know. I don't know.
No ho sé, probablement sigui perquè vaig créixer en una família... La meva mare és d'origen noruec i allà hi ha contacte físic i petons i abraçades.
És encara més especial després de la Covid.
Exacte, jo vull tocar tothom. Així que sí, per mi és agradable. Per descomptat, entre els nord-americans això no es fa gaire. Així que de vegades he de contenir-me i per això sento que encaixo perfectament a Espanya.
Doncs Sofia Oster, recordem que actues diumenge a la ciutat de Girona i t'agraïm molt, de veritat, que hagis volgut conversar una estona al Catalunya Nit. Thank you very much for being in Catalunya Nit.
Catalunya Nit.
Al matí de Catalunya Ràdio donem veu a la teva realitat.
Fènix és un equip de futbol format només per nois trans que el que volem és jugar a futbol en un espai segur.
Da igual si somos trans, somos cis, somos lo que somos, sabes que podemos hacer lo mismo que cualquier otra persona.
No, ja no sigui per ajudar-nos a nosaltres, sinó també a la generació doncs, més petita o altres nois que no tenen tanta facilitat com nosaltres, que vegin que es pot.
De dilluns a divendres, de 6 a 1,
al matí de Catalunya Ràdio.
Amb Ricard Ostrell.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va! Comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Em dic Neus, sóc periodista i estic passant per una depressió. A la feina no ho saben, em fa por explicar-ho.
El 90% de les persones que han passat per un problema de salut mental no s'han sentit capaces de parlar-ne obertament a la feina. A iguanyemtots.org us donarem solucions per millorar el vostre entorn laboral. Parlem-ne, treballem-ho, i guanyem tots.
A l'octubre, el 9-9 celebra el mes del digital. Fes-te subscriptor a l'edició digital a meitat de preu per només 49,95 euros. Aprofita el descompte del mes del digital i tingues a l'abast tota la informació del 9-9. Truca al 93-889-4949 o entra al 9-9.cat/subscriure.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Temperatura fluix a aquesta hora, Jofre Genoer.
Doncs ara mateix 17 graus, una temperatura bastant similar a la que tenia ahir a aquesta hora.
No hi ha manera que arribi el fred, eh?
Ve un canvi de temps aquest cap de setmana.
Jo no l'he vist.
No, mira per la finestra.
Sí, però no, temperatura a la baixa no la veig.
A veure, parles d'un canvi de temps o de que refresqui?
A veure, què passarà, va?
Mira, ha plogut.
Plogut, eh?
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Em vas dir que no arribaríem als 30 i pam.
És veritat que les temperatures no van baixar tant com esperàvem.
No vau encertar del tot la previsió.
En quant a les temperatures, no.
D'acord.
Catalunya Nit.
Catalunya Ràdio.
I I ara al Catalunya Nit, com sempre, parlem de paraules. Olga Clapés, bona nit.
Bona nit,
Sergi. El Departament d'Assessorament Lingüístic. Avui, em sembla que parlem d'autos, però no són d'això, crec que no?
No són aquests, perquè en plena ebullició del cas Negreira ens apareix molt aquest terme judicial en castellà, que són els autos, i que no hem de traduir per autos ni per actes. No diem auto de presó ni auto de processament. En l'àmbit judicial parlem d'interlocutòria, de resolució o d'ordre. Sí que ens podem trobar algun aute que és correcte, però que és propi del dret processal andorrà. I també ens apareixen els incorrectes autos pel que en català són les actuacions o els expedients judicials. O també l'expressió dia de autos, que traduïm com a dia dels fets.
Vinga, doncs ordre de presó per a qui torni a dir auto.
Molt bona. Els jutges tindrien feina, per això. I parlant de jutges i termes judicials, un altre cas que genera sempre males traduccions és el verb fallar. Fallar vol dir errar, equivocar-se, però és incorrecte en el sentit de decidir, dictaminar o pronunciar-se. Per tant, un jutge pot fallar? Sí, com tothom, si comet un error, i si no el cistella una pilota jugant a bàsquet. Però el que fan un judici és resoldre o sentenciar a favor o en contra.
I sentenciem que l'Olga Clapés ens ho ha deixat claríssim. Gràcies, Olga, i bona nit.
Bona nit.
I ara arriba el moment de fer un cop d'ull al temps. Tomàs Molina, bona nit.
Molt bona nit.
Escolta'm, i quina cançó ens has triat per acompanyar la previsió?
Doncs un clàssic, diria, perquè el que tenim aquesta nit és tristament menys clàssic del que ens agradaria. Una tempesta de mar, aquesta borrasca que creua la península Ibèrica, que ens portarà una situació de vent, de mala mar i de pluges abundants les properes hores.
I com es diu aquesta peça, Tomàs?
És la Tempesta de Mar de Vivaldi, que il·lustra, atenció, el que haurem de tenir al cap, atenció, perquè baixa la pressió atmosfèrica, això farà pujar el nivell de l'aigua del mar, i a més, doncs aquest vent que bufarà de garbí amb molta força farà que, de fet, avui ja hi ha hagut una víctima mortal a Tossa de Mar a causa, doncs, aquest temporal marítim que s'inicia. Atenció, perquè demà les onades poden arribar als 4 metres d'alçada. Molta precaució, no és moment de banyar-se, perquè realment el mar estarà molt perillós demà. I avui ja hi ha pluges que comencen a fregar els 100 litres per metre quadrat en punts de l'Alt Pirineu. Durant la nit, la propera matinada, les pluges poden ser intenses i poden ser també abundants. Poden acumular quantitats que poden arribar als 100 litres aquesta propera matinada. Per tant, precaució i no deixar res que pugui volar, perquè les ventades seran també força notables al llarg d'aquesta propera nit. Demà farà més sol, però la tarda repetiran els ruixats, les tornades al Pirineu, i la temperatura va cap avall. La temperatura vol dir que aquest cap de setmana, qui vulgui, podrà fer ja canvi de roba de l'armari, perquè la tardor sembla que ha arribat per quedar-se.
Només deixeu volar la imaginació, ja que avui has triat aquesta peça. Et direm, Tomàs Molina, gràcies i bona serata.
Bona serata.
I al Catalunya Nit us hem explicat avui moltes coses, algunes dissortadament negatives. Però també ha estat un bon dia i és important destacar-ho per a persones com la Betsy, que culmina un projecte preparat amb els seus companys des de fa molt de temps.
Doncs avui és un supergran dia perquè després de molts mesos d'esforç, feina, sacrifici i un munt de traves burocràtiques aconseguim obrir la nostra nova entrepreneria a Badalona. Molt bona nit!
Nosaltres ens acomiadem així fins demà, que tornareu a estar en la companyia del nostre editor Manel Elias. I ho fem amb la cantant israeliana Noa, que aquesta setmana ens acompanya al programa i que ens diu, juntament amb la cantant palestina Mira Watt, que hi ha d'haver una altra manera per resoldre el conflicte del Pròxim Orient.
Hi, this is Noa. When I cry for both of us. These are words that I wrote and sang with my colleague Mira Awad. My pain has no name. And there must be another way. We cannot succumb to endless violence and war. I would like to end by saying that I love you, people of Catalonia, and I miss you, and I can't wait to come back and sing for you. Shalom. Bona nit. And when